L'esport del punt.
Comencem l'esport al punt amb una connexió en directe amb el Tour de França. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda, Josep Anton.
I és que avui es disputa una altra etapa de muntanya als Alps. Els ciclistes han pujat l'Iseran, ara van cap al Telègraf i al Galibier.
Doncs efectivament, ara precisament comença l'ascensió al segon port de muntanya de la jornada d'avui, aquest port de primera categoria, el Telègraf, i pràcticament al moment en què acabin la pujada del Telègraf tenen un parell de quilòmetres de descans i immediatament la pujada a aquest port mític que és el Galibier. Com deies, ja han pujat el primer port de categoria especial, no només de l'etapa d'avui, sinó de tot el Tour de França. Fins ara encara no havien afrontat cap port d'aquesta categoria, ha estat el port de l'Iseran. És l'última etapa alpina d'aquesta edició del Tour de França, una etapa que s'està disputant a un ritme notable i amb una escapada que s'ha iniciat precisament en el port d'Iseran. Són sis corredors els que marxen al camp davant. Dos homes de l'equip Discovery, un és Vladimir Gusev, l'altre Yaroslav Popovich. Hi ha un corredor de l'equip que és de Parne, és a dir, de l'equip d'Alejandro Valverde, que és José Iván Gutiérrez. Hi ha un corredor de l'equip Euskaltel, Mikel Astarloza, un holandès, Steve Clement, de l'equip Buigas, i un corredor francès, de la francesa gent que es diu Benoît Bogrenard. D'aquests sis corredors, el millor situat a la classificació general és l'ucraïnès Yaroslav Popovich, exactament a 100 minuts i 32 segons, tot i que bonificant 6 segons, per tant estaria a 100 minuts 26 segons de Michael Rasmussen, que és el corredor danès que porta el maillot groc. Aquests sis corredors, en aquests moments, aproximadament a uns 70 quilòmetres de la línia d'arribada, tenen aquests sis corredors una diferència que està oscil·lant entre els 3 minuts i mig i els 4 sobre un grup on són els corredors de l'equip Rabobank els que controlen de moment la situació. Ells tenen el líder, que és Michael Rasmussen. Hem de recordar que l'arribada està situada a Briançon, molt a prop d'Itàlia, però en aquest cas el Tour de França ha rebut poques visites de seguidors italians. Probablement alguna cosa té a veure amb la classificació general, i és que en aquests moments, entre els 50 primers de la classificació general, no trobem cap corredor italià.
Gràcies, Jordi. Bona tarda.
Bona tarda.
Deixem el ciclisme, parlem de futbol. Els jugadors de l'Espanyol marxen d'aquí a una hora cap a Peralada per començar l'estatge de pretemporada. Josep Vila, bona tarda.
Bona tarda.
L'equip blanc i blau marxarà sense Jonatas Domingo, que no s'ha presentat a la revisió mèdica tal com estava previst.
Ni s'ha presentat a la revisió, ni ha anat a l'entrenament, ni ara mateix el club té constància d'on és. Ernesto Valverde, a la primera roda de premsa de la temporada, espera tenir arguments abans de jutjar la situació, però ja ha deixat clar que no li ha agradat.
Evidentemente no me gusta. Yo creo ni a mí ni a nadie en el club. Porque la hora de estar aquí era clara. No es nada agradable ni es una situación que, vamos, que me hubiese gustado que hubiese pasado además con él, más que nada pues porque ya no es la primera vez.
En concret és la segona vegada que Jonatas fa un acte semblant. Tampoc s'ha presentat a l'hora de la revisió Kameni, ho ha fet amb retard i posteriorment sí ha anat a fer-se una ecografia per unes petites molèsties. La resta però ja ha fet el primer entrenament i marxa aquesta tarda cap a Peralada per fer un estatge de 8 dies. També hi serà Gorka Iraisós. Valverde ha explicat que potser Gorka es va precipitar dient que marxava del club, però que el necessiten.
Gorka sigue con nosotros, no ha habido todavía una oferta formal de ningún equipo para pues bueno, que nos diera a entender que podía ser traspasado a pesar de todo lo que se ha hablado y en principio esa es la situación.
Valverde però s'ha mostrat inquiet pels moviments de mercat que poden haver fins al 31 d'agost. També ha explicat que té la plantilla que volia, que els treus nous fitxatges poden aportar molt i que amb el salt qualitatiu que va fer l'equip la temporada passada, aquesta hi haurà més exigències.
Y este año va a ser más complicado que el anterior, sobre todo porque tenemos una expectativa que cumplir. Hemos sido un equipo que ha sobresalido el año pasado por determinadas circunstancias y este año nos queremos exigir más. Tenemos una competición menos y lo que queremos es mirar hacia adelante.
Pel que fa a Eduardo Costa, les converses telefòniques per tancar la seva sessió al Gremi de Porto Alegre continuaran a la tarda. Finalment, també aquesta tarda arriba l'últim fitxatge blanquiblau a Barcelona, és Miljanić. Demà passarà revisió mèdica, el presentaran a les 12 a Montjuïc i posteriorment es traslladarà a Peralada.
Hem parlat dels fitxatges dels jugadors que entren i surten de l'Espanyol, també novetats al Barça. Ludovic Juli té les hores comptades al Club Blaugrana. Santa Coloma de Gramenet, Jordi Borda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Durant la signatura del conveni de col·laboració Barça-Gramenet, s'ha sabut que Juli és a Roma passant la revisió mèdica amb l'equip italià.
Ludovic Juli és el tercer a marxar del Barça. Ara mateix és a Roma. Ha passat revisió mèdica i firmarà per les pròximes 3 temporades amb el club italià. El Barça cobrarà pel traspàs 3 milions d'euros fixes, més 1,5 milió en conceptes variables. Ho ha comunicat fa només uns minuts Xiqui Beguiristein, secretari tècnic del Barça a Santa Coloma de Gramenet.
El Juli està ara mateix passant revisió mèdica a Itàlia, a la Roma. Doncs l'acord entre clubs, vull dir, existeix, el que passa és que està pendent d'això, no?, de la firma, i aquesta firma no arribarà fins que ell passi reconeixement mèdic i firmi el seu contracte, no? Però tot indica que, doncs, finalment el Juli jugarà les pròximes 3 temporades a la Roma.
Esquerra negocia amb l'Atlètic Club de Bilbao, però també té ofertes d'Anglaterra. En qualsevol cas, el Barça vol obtenir diners del seu traspàs. Juli no començarà la pretemporada amb el Barça, comença dissabte, i el club assumeix que durant l'estiu s'hauran d'anar resolent casos com el de Maxi López, és un dels transferibles, Santi Esquerro o Thiago Mota.
Crec que sigui més complicat perquè probablement sigui el que més ofertes tindrà, no?, per la seva enorme qualitat que sempre hem defensat, no? El que passa és que després del temps que, doncs, que portava, vam entendre que una solució fora, doncs, era la millor també, també per ell, no? I crec que és el que més ofertes tindrà i és el que jo crec que la qüestió és encertar-la, que la tingui al cap i a partir d'aquí, doncs, fer doncs, com ha pogut fer Juli.
Per la seva banda, Joan Laporta ha insistit que Samuel Eto'o no està en venda i que té una il·lusió personal de veure els quatre cracs del Barça junts perquè comenci ja la competició oficial. Tot això en l'acte de firma del conveni de col·laboració del Barça i la Gramenet. El Barça passarà a coordinar el futbol de l'equip de Santa Coloma. Santa Coloma.
L'esport al punt. Dues presentacions de luxe avui a Madrid. D'una banda, Michael Laudrup, nou entrenador del Getafe. De l'altra, el nou de l'Atlètic de Madrid, Diego Forlán. Toni Rigal, bona tarda.
Bona tarda, Josep Anton.
Laudrup s'estrena a les banquetes del futbol espanyol al Getafe.
Ha aixecat molta expectació a Getafe la roda de premsa de presentació de Laudrup. Més de 30 mitjans acreditats i 14 càmeres de televisió han seguit la primera compareixença de Laudrup, que s'ha compromès amb el club madrileny per 2 temporades. El tècnic danès ha reconegut que els seus predecessors a la banqueta del Getafe, Quique i Schuster, han deixat el llistó molt alt i ha explicat que no es vol fixar objectius.
No és un club on dius, oye, tenemos que ganar la Liga o jugar para ganar la Liga o tenemos que entrar en Champions o tenemos que salvarnos. Es un equipo que ha demostrado en estos 3 años jugando al fútbol, ya veremos dónde podemos llegar. No hay un puesto fijo que es la meta de dónde tenemos que llegar.
El Getafe jugarà a la UEFA. Laudrup no ha prioritzat cap de les 3 competicions en joc, però ha advertit de la dificultat de compaginar la Lliga amb la Copa i la UEFA.
Tienes que aprender ahí también como club, como entrenador. Cuando hay un partido el miércoles, también tienes que recordar de jugar el domingo, ¿no? El año pasado el Getafe jugó los miércoles en Copa, lo hizo muy bien, pero esta temporada también hay UEFA. Eso también que hay que explicar a los jugadores, los que no lo han probado antes, es difícil, ¿no? No es fácil jugar en 3 competiciones.
L'Atlètic de Madrid ha presentat el 6-7 al Getafe. L'uruguaià Diego Forlán fa firmat per 4 temporades. L'Atlètic de Madrid ha pagat al Villarreal 21 milions d'euros de traspàs. D'altra banda, l'argentí Roberto Fabián Ayala ha dipositat 6 milions d'euros l'import de la clàusula de rescisió a la seu de la Lliga Professional. D'aquesta manera, Ayala s'ha desvinculat del Villarreal per firmar pel Saragossa, que el presentarà a 4:45 de la tarda com a jugador de l'equip aragonès.
I 2 equips més de primera comencen avui l'activitat. 2 equips andalusos, en concret, Gerard Sanz, bona tarda.
Bona tarda.
El Recreativo de Huelva estrena entrenador en la figura de l'exblaugrana Víctor Muñoz.
El tècnic albanès tindrà la difícil tasca de fer oblidar la figura de l'anterior Antonio Marcelino, que va aconseguir deixar l'equip en la 8a posició la temporada passada. Una difícil tasca, com dèiem, tenint en compte que ja no disposa de jugadors que van ser molt importants, com Uche o Cazorla. Precisament un jugador amb el que Muñoz sí que podrà comptar, el central Quique Álvarez, ha parlat del seu fitxatge pel Recre.
En un primer moment va ser un dels primers equips que sempre m'ha volgut, sempre ha tingut aquest interès i, bueno, han estat serios i en definitiva, a vegades, pues, quan un veu interès i ganes de que vagis, pues, és important, no? Després, el fet que hagi anat amb l'entrenador que em coneix i que també vaig parlar amb ell, pues, és un punt més.
Muñoz comptarà amb una plantilla pel moment de només 19 jugadors per afrontar l'estatge de pretemporada que farà l'equip a la localitat de Rompido i a l'agost el trofeu del club, el Colombino, que l'enfrontarà amb el Parma italià i el Saragossa.
L'Almeria torna a primera 30 anys després. L'equip d'Almeria farà l'estatge a Peralada.
Amb una plantilla encara per concretar amb possibles noves incorporacions, l'Almeria disposarà d'un total de 24 jugadors per realitzar l'estatge de pretemporada que farà a Peralada. D'altra banda, el club continua immers en el cas Goitom, el davanter de l'Udinese, que segons els directius del club va firmar un contracte amb ells, però que es dona per fet el seu fitxatge pel Múrcia.
Aquesta matinada, la tribuna de l'estadi de Los Angeles Galaxy s'ha omplert d'aficionats que volien veure el primer entrenament que David Beckham feia amb el seu nou equip. Montserrat Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Els aficionats han hagut de marxar mig decebuts cap a casa perquè l'exmadridista s'ha entrenat a mig gas.
Beckham portava una samarreta d'entrenament de color groc personalitzada amb el número 23. No s'ha pogut amb la resta de companys perquè arrossa lesió al turmell. Ha fet una lleu sessió mentre la resta feia exercicis físics i un partidet. Això sí, només el seu nom i la seva presència sobre la gespa ha dut un miler d'aficionats a les graderies de l'estadi. El seu company d'equip, el portuguès Abel Xavier, ha dit que el fitxatge de Beckham ha creat noves expectatives entorn de Los Angeles.
Nosotros estamos muy excitados. David no ha entrenado contra nosotros porque tiene un problema en el tobillo y más creo que va a estar muy pronto con nosotros y será muy, muy importante porque la motivación ha crecido muchísimo. Tenemos los fans que están con nosotros a toda la fuerza y esperemos conseguir nuestros objetivos, ¿no?
Si Beckham es recupera, dissabte podria debutar amb el seu nou equip en un amistós a Los Angeles contra el Chelsea. Després, l'equip reprendrà la seva activitat normal a la Lliga Nord-Americana, on té 6 partits pendents perquè esperava l'arribada de Beckham. Els contravisius li han permès ajornar aquests partits.
I d'un partit ben atípic a una situació també ben particular, el Deportivo Alavés ha deixat de ser el feu privat de Dimitri Peterman. A l'empresari ucraïnès li han comprat les accions que tenia i l'Alavés torna a ser ara un club normal.
Això, si més no, és el que pretén un grup inversor encapçalat per l'empresari vitorià Fernando Ortiz de Zárate, que ha adquirit el 51% de les accions del club, que estava en mans de Peterman, a canvi de 3 milions d'euros. Ortiz de Zárate fa aquesta crida a l'afició vitoriana.
Pues a la afición poco se le puede pedir, porque después de este proceso tan largo y tan cansino, como suele decir, pues a la afición lo único que le pedimos todo el grupo de las personas que trabajamos aquí, que nos apoyen más que nunca, que vengan a Mendizorroza, que vamos a intentar que disfruten, que se va a hablar de fútbol, nada más exclusivamente de fútbol. Yo creo que lo más importante en este momento es la afición y que tengan poco, pues como hemos tenido antes, con gente, con ilusión, con ganas. No les puedo pedir nada más, después de los años que han salido aquí, una parte de los que han venido de sufrimiento, pues que es la hora un poco de volcar en su club, que al final es su club y va a ser su club.
La idea és que al setembre o l'octubre pondrà part del capital social de l'Alavés perquè no torni a concentrar-se en unes soles mans. Tots els col·laboradors de Peterman han abandonat el club, tot i que l'exentrenador i secretari tècnic Chuchi Kos ha presentat una demanda contra els nous propietaris de l'Alavés per acomiadament improcedent. Josu Uribe serà presentat avui com a nou tècnic i reduir la plantilla, que actualment és de 30 jugadors.
Més futbol, avui comença la Lliga de Campions amb la seva fase prèvia. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un equip de parla catalana, el Rangers d'Andorra, ha viatjat cap a Moldàvia, tot o sigui per estrenar-se demà d'un rival que també té un nom ben singular, Xèrif.
De la Lliga de Campions 2007-2008, entre avui i demà, amb un total de 28 equips, es disputen els partits d'anada de la primera eliminatòria de la fase prèvia. Entre els 7 partits previstos per avui hi ha, per exemple, l'Ecoran d'Azerbaijan, Dinamo de Zagreb de Croàcia, o l'Apoel Nicòsia de Xipre, Bate de Borisov de Bielorússia. I dels 7 partits previstos per demà, ens interessa especialment el que disputaran a Tiraspol a Moldàvia, el Xèrif local i els Rangers d'Andorra la Vella. Rafael Amat Escobar, que ara sentirem, és el president del Futbol Club Rangers.
Xeris contra Rangers, Rangers contra Xeris, i bueno, a veure si qui de los dos es porta la cavalleria a guanyar, no?
L'equip andorrà, que debuta la màxima competició continental de clubs de futbol, l'entrena l'exjugador del Barça, Lucendo, i la seva plantilla hi té jugadors de diverses nacionalitats.
La plantilla, pues, hi ha argentins, hi ha portuguesos, un xileno i andorrans. Tenim quatre jugadors catalans que són de la CEO, viu Urgell i juguen a Andorra. L'entrenador és el Lucendo, que havia sigut un jugador, bueno, que ha tingut un nom de prestigi, el Barcelona al partit, amb l'Andorra, i amb la selecció Andorra, i bueno, aquest any passat ha sigut el nostre portador i que ha col·laborat perquè l'equip pugui arribar a guanyar la Lliga on estem. No?
Després d'haver hagut de solucionar molts problemes amb els visats dels jugadors i també amb la logística del desplaçament, a primera hora d'aquest matí el Rangers ha pogut fer el seu desplaçament a Moldàvia.
Sí, bueno, hi ha hagut una mica de problemes amb andorrans i argentins i xilenos, els espanyols i portuguesos no han tingut cap problema, però han tingut problemes amb passaports andorrans i argentins, i han tingut que anar dos vegades a París, i una miqueta de burocràcia i de fer molt papeleo per poder entrar-hi en aquest país.
El partit Xerif Rangers es jugarà demà a partir de les 8 del vespre hora de Moldàvia i les 7 del vespre hora d'aquí. I el partit de tornada es disputarà a l'estadi comunal d'Andorra el dimarts del dimarts vinent, dia 24 de juliol a les 6 de la tarda.
El secretari d'Estat per l'Esport, Jaime Lisabevski, ha dit avui a Barcelona que està treballant per buscar consens entre la Federació Espanyola de Natació i els millors nedadors. Xavier Campos, bona tarda.
Tarda.
Però Lisabevski ha reconegut que no té clar que Villaécija i Lorente vagin als Jocs Olímpics de Pequín.
No té la seguretat de veure a Pequín Erika Villaécija i Edu Lorente. Això és el que ha dit. Els dos nedadors tenen un conflicte amb la Federació Espanyola de Natació i fa uns dies van dir que es plantejaven no anar als pròxims Jocs. Jaime Lisabevski ha dit que està intentant trobar una solució. Ha demanat predisposició a totes les parts, però a l'hora de fer un pronòstic sobre la participació de Villaécija i Lorente als pròxims Jocs, ha dit el següent.
Yo no estoy convencido en esta vida prácticamente de nada, porque le repito que todo es relativo en esta vida. Aquí nadie puede estar convencido absolutamente de nada. Yo lo único que le digo que lo que estamos haciendo es trabajando en el diagnóstico de la situación y en la búsqueda de la terapia adecuada. Y en la primera vez que ocurrió un caso de estos, lo solucionamos. Hicimos un diagnóstico y aplicamos unas medidas. Y ahora, un tema puntual, yo pido que todo el mundo un esfuerzo, ¿no?, de relativizar.
Jaime Lisabevski ha firmat avui amb Jordi Roche un acord de col·laboració en el projecte solidari de la Federació Catalana de Futbol apadrina un futbolista.
Doble duel català que la jornada inaugural de la Lliga d'Handbol, Barça Teucro i Acadèmia Octavio Granollers. Aquest matí s'ha fet a Esplugues el sorteig del calendari.
El sorteig del calendari de la propera temporada de Lliga Sobal, que s'ha celebrat migdia a Esplugues, ha plogallat en la primera jornada el Barça, que jugarà al Palau, amb el recent ascendit Teucro. Hi haurà un final de Lliga decisiu pels culers, ja que jugaran contra el Portland San Antonio a 4 jornades del final de Lliga i contra el Ciudad Real a la penúltima jornada. L'altre català, el Freaking Granollers, visitarà la pista de l'Octavio Pilotes Posada en la primera jornada de la Sobal, mentre el duel català serà a la cinquena jornada. Xavier O'Callaghan, gerent de la secció d'Arsà, s'ha mostrat satisfet pel calendari, un calendari que exigeix fer la feina de temporada i després saber disputar el títol contra els grans.
Estem contents perquè el primer partit es toca a casa contra el Teucro, que és un equip que acaba de pujar a Sobal, i ens va molt bé perquè al ser un equip nou, amb moltes incorporacions nou, doncs jugar a casa sempre dona més seguretat i confiança, i començar és una bona forma de començar a casa amb un equip que acaba de pujar. Els equips grans ens toquen a final del calendari, final de temporada, té la segona volta, el qual també serveix perquè l'equip vagi arribant i vagi agafant confiança amb tanta novetat per arribar a la millor certa forma possible als equips que realment jugues a la Lliga.
També calendari del grup català de segona B, primera jornada Badalona-Oriola, Eivissa Espanyol B, Terrassa-Vilareal, Miapuesta-Sabadell, Lleida-Gramenet, Vilajoiosa-L'Hospitalet, Dénia-Gavall-Girona-Alacant. Un fitxatge del Nàstic de Tarragona, l'ex del Barça, estava al Salamanca ara, Òscar Arpón. I una desfeta d'un català, Òscar Hernández, eliminat al torneig de tenis d'Holanda contra Volandria, perdut 2-6, 4-6. Amb això acabem, bona tarda.